camins.
Els camins.
De la música.
De la música.
Amigues, amics de Radio Clara, bona nit i benvinguts als camins de la música. Amb la sessió del 26 de novembre de 1945, ja en l'enregistrament de Coco, que acabem d'escoltar, el Bob presentava el seu primer i alhora definitiu manifest. L'anàlisi del solo parqueria en Coco fa patent la proliferació d'elements en la creativitat, així com la consegüent ampliació del panorama estètic. Melodia, harmonia, ritme i swing, els quatre components del jazz, s'expandixen per separat i es cohesionen en un sol i vast missatge musical que, per existir en tota la seva potència, ha necessitat d'una paral·lela multiplicitat de llenguatge simultani a càrrec dels demés instrumentistes, entre ells, òbviament, Dizzy Gillespie. Thank you. geni de Parker es revela en que les seves ideacions, com naturalment ciclopes, es materialitzen en plena lluita amb la velocitat del temps i arriben a l'arribat d'una doble victòria racional i física transmutada progressivament en epopeia. La considerable anarquia que va rodejar tota la gravació adquireix al llarg d'esta l'aire molt diferenciat de l'anarquisme. L'ordre tradicional ha botat en trossos per l'aire sota l'impuls d'unes extremes llibertat i equitat. Gràcies a Parker, el combo de l'estil Bob plasma un nou pacte orquestal, en el que cada individu, cada instrumentista, s'allibera i s'agota per a fer germinar un revolucionari fruit d'apassionada solidaritat. No es limita al esmentat abans i escoltat abans Coco lèxic artístic de la sessió, sinó que es va estendre també a les altres cinc gravacions. Les dues primeres que acabem d'escoltar són Warming Up a Riff, que enquadrava l'emblemàtic torrent de notes parquerià sobre l'encabritament rítmic del contrabaixista Carly Russell i del bateria Max Roach, el més simbòlic i el més representatiu dels bateries del bebop. Aquest últim destacava en una peça de títol semblant, Craving on a Riff, que és la segona que heu escoltat. La peça que acabeu d'escoltar, Mindedin, que equivalia a un foc complex d'una balada de Gershwin, Embraceable You, gravada durant l'assaig del grup, i per això està acabada, com veieu, d'una forma un poc incompleta, per dir-ho així, no tenia arquitectura, però demostrava fins a quin punt la típica renúncia de Bird a les notes de contingut sentimental, un cert vibrato, etc., construïa una singularíssima llar per a l'angoixa. Dos blues a temps mitjà proporcionaren els millors moments de la sessió a part de Coco. Now's the Time escamparia després el seu riff temàtic en múltiples interpretacions d'una altra peça filial denominada The Huckleback. La improvisació de Parker trobava una pròrroga d'atmosfera i no sols de discurs en el lirisme del solo d'un joveníssim Miles Davis amb sols 18 anys i que després en l'altra peça en Billy's Bones el saxofonista també dissertava amb molt de rigor encara que a través d'una progressiva exasperació endurida per ardoses harmòniques i en un emotiu camí del solo de trompeta que duia un col·lectiu final que lògicament tenia menor fúria que l'inicial i redondejava així l'admirable unitat de l'execució.
Thank you.
En totes les gravacions que estem anomenat des de les fetes per a la Savoy, la formació del grup era la de, s'anomenava Charlie Parker Revolvers, i era Charlie Parker, òbviament, saxo alto, Miles Davis, trompeta, Dizzy Gillespie, piano, curiosament, Charlie Parker, Carly Russell, el contrabaix, i Max Rhodes, la bateria. Anem a escoltar dues peces més d'esta col·lecció.
Thank you.
Immediatament després de fer les gravacions per a la Savoy, Parker i Gillespie varen viatjar cap a Califòrnia. En, sobretot, això suposava per a Parker un alivio perquè en el carrer 52 de Nova York la policia feia contínues batudes per a pillar droga i ell sempre estava compromès en totes aquestes històries. I amb aquesta idea, en part perquè es contratava i en part per fugir, van anar cap a Califòrnia. Però allí ja la toxicomania de Parker havia alcançat un punt d'àlgid i provocava tot tipus de trastorn, de manera que la febril búsqueda de dosis per a Parker era un problema absolutament totes les nits. A final de desembre de l'any 45, Parker i Gillespie varen gravar per a la companyia Belton quatre cares a nom del guitarrista i cantant Sling Gaia, personatge amb unes certes afinitats amb Dizzy Gillespie en el seu expansiu sentit de l'humor, no? I, però, com moltes vegades li va passar a la parella de Gillespie i Parker, en la gravació se'ls va adjudicar un bateria, Zate Singleton, que era un habitual acompanyant de Louis Armstrong, és a dir, de l'escola de New Orleans. Per tant, molt allunyat de les seues condicions de boppers. Però bueno, tal circumstància, junt al protagonisme vocal de Gaillard, va fer que damunt pues, les contribucions de Parker i Gillespie no foren realment ninguna cosa significativa per a l'avanç del pop. Anem a escoltar tres peces d'aquest moment. Thank you.
fly, fly. Flatfoot flew to it, fly, fly. Flatfoot flew to it, fly, fly. Wind's feeling low down, don't know what to do. And you want to show down, here's the dance, the dance, the dance to do. Flatfoot flew to it, fly, fly. Flatfoot flew to it, fly, fly. Flatfoot flew to it, fly, fly. Fly, 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 fly. Bang, 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 bang.
Suitcase there, that's killing beat on that one.
What am I for doing, Richard?
Well, look here, well, here's Jack McVouty in his tenor.
Yes, indeed.
Well, say, Gaze, how about blowing some, man?
Got the next call.
All right, that's great, man. Take it, you got it. Say, you better bring me a double order of Riti Footies with a little hot sauce on it. That'll just about fix it. Oh, well, here's it. Well, look at Charlie Yardbird
O'Rooney. Hey, yes. Now, how's it going, Jim?
Oh, everything is mellow, man. Look at this guy get his horn with the name.
Yeah,
blow
I got
some?
My horn with me, man. I want to blow some, too. Yeah. I'm having a little reed trouble.
Haven't got a reed?
Yeah.
Well, McVouty's got a reed. He can trim it down a little. That's great.
Yeah,
I'm well, that's
great.
Solid, then. Well, let's get together and blow. We in A flat. Take the next one. You got it. Sorry.
avocado seed soup there while we nail the seed to the roof. That'll fix it. Say, look here, Papa. How about setting a riff on the next chorus and we'll take him on out there because he's got here. He got to go and make another gig there. That's good. I got to get up early in the morning myself. So let's riff on the next chorus and cut on out.
Bé, com heu pogut escoltar, les tres peces que hem posat, la primera, Ditches Boogie, és possiblement l'única interessant de les tres, però les altres dos tenen l'interès de, bé, de les coses que tenien que fer de tant en tant també per anar menjant, que seria uno, perquè tenien que gravar per a traure diners, i sobretot Parker, perquè malgrat que gaudia de bons contractes, la seua addicció a la droga el portava absolutament a no tindre mai ni un duro, que seria uno. Les altres dues eren Flatfoot Floogie i Slim Jam. Però en gener del 47, el sextet de Parker, junt amb Gillespie, va poder gravar algunes cosetes interessants. Una d'elles era una actuació en un programa de ràdio dedicat a l'exèrcit, a les forces armades, i intervenia el grup contratat per Billy Berg i Groovin' High va tindre un esplèndid solo de Charlie Parker. Anem a escoltar-lo.
Charlie Parker on alto, Miles Davis on trumpet, Tommy Potter on bass and the great Max Roach on drum. To start things jumping without wasting too much time, the Bird, Groovin' High.
Al final de gener de l'any 46, Bert i Tizzy van participar en un concert que va estar organitzat per Norman Granz, el gran productor del jazz de l'època, i que estava insert en el cicle conegut com a Jazz at the Philharmonic. La peça que va ser més destacada de les que es van interpretar en aquell moment i que va interpretar Parker va ser el Sweet Georgia Brown, com sabeu, un clàssic entre els clàssics dins de la música de jazz. Anem a escoltar una gravació en directe. Thank you. Anem a acabar amb una mostra d'allò que s'anomena bebop en estat pur. Una peça que, quan l'escolteu, pensareu que segurament he posat la música més velocitat de la que està interpretada. No és així, evidentment. Està interpretada a una velocitat absolutament endimoniada, no? Evidentment és la parella Parker-Gillespie qui la fa, i es diu bebop en el títol de la peça, però és una revelació d'algun clàssic que no aconseguís recordar el nom. Segurament el reconeixereu vosaltres mateixa. I res, i això és tot per avui. El pròxim dia tornarem amb un altre programa sobre Park i la seva baixada definitiva als inferns, per a que continuem seguint la vida i l'obra d'aquest revolucionari músic de jazz. Bona nit, amigues i amics de Ràdio Clara, al 104.4 de l'FM de València, i fins al pròxim programa. Adeu.